Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dilluns, dia 14 de juliol, cobrim parlant que més de 50 barques i 500 tripulants van celebrar diumenge amb una baixada festiva multitudinària a la 40a edició de la Transegre. L'organització valora positivament la resposta de la gent després del canvi de baixada dissabte i diumenge per la pluja i ja treballa en recuperar el format de dues baixades l'any vinent. Obrirem amb aquesta informació l'informatiu, però també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars. Territori millorarà l'estació de busos de Balaguer. Els treballs començaran a principis de l'any vinent amb una durada de 6 mesos. D'altra banda, aquest dilluns, el Centre d'Empreses i Innovació de Balaguer ha acollit una sessió informativa sobre els productes i serveis de l'Institut Català de Finances. La sessió té per objectiu donar a conèixer les eines de finançament que ofereix per impulsar projectes i desenvolupar nous negocis i fer créixer l'activitat empresarial. D'altra banda, també dins de l'àmbit econòmic, l'empresa de Balaguer, Veroni, preveu augmentar un 40% la seva facturació amb l'adquisició de la barcelonina Diurnus. La companyia especialitzada en serveis tecnològics per a agències de viatges incrementarà a partir d'ara l'oferta que dirigeix el sector dels negocis i ha comptat amb el suport d'Acció mitjançant el servei de creixement empresarial. En l'àmbit agrari, gairebé la meitat de l'àrea regable del canal Algerri-Balaguer ja fa doble collita de cereal d'hivern i d'estiu, mentre que el sector català de l'Aragó i Catalunya són gairebé 30.000 hectàrees de les 40.000 que hi ha, on els pagesos també opten per aquesta fórmula. I en el bloc cultural, tres apunts. El primer d'ells fa referència al concert del cicle juliol de música i poesia que va tenir lloc aquest diumenge al Monestir de les Franqueses, amb les figures del compositor Manuel de Falla i el poeta Federico García Lorca com a protagonistes. També destaquem que aquest dilluns i dimarts té lloc les 14es jornades d'història del Monestir de les Avellanes. Més de 80 persones participaran en aquesta edició en la que s'aprofundirà en les relacions d'autoritat i poder en l'Església medieval. I aquest dilluns l'Institut Català de les Dones impulsa l'acte central de la commemoració dels 100 anys del naixement de Maria Assumpció Català, conjuntament amb el Parc Astronòmic del Montsec i la Universitat de Barcelona. I pel que fa a l'àmbit esportiu, oberta la inscripció per la Trail Montroig, que se celebrarà el dia 15 de novembre i que torna amb totes les distàncies i una nova modalitat. Obrim l'informatiu parlant de la baixada de barques de la Transegre que s'ha celebrat aquest diumenge amb èxit després d'ajornar-la dissabte per la pluja. L'organització es va voler curar amb salut i divendres ja va informar que les embarcacions sortirien diumenge al matí. La decisió va ser un encert perquè les previsions meteorològiques es van complir. La 40a edició de la popular festa ha comptat amb xifres rècord de participació, amb més de 500 navegants en 50 barques. Des de divendres s'han fet activitats paral·leles com actuacions de dansa, un correfocs amb els diables i concerts, entre els quals destacava el de dissabte a la nit amb el Mago de Oz. L'organització i la Paeria de Balaguer volen convertir la Transegre en la festa major de l'estiu de la ciutat i ja preparen l'edició de l'any vinent amb l'objectiu de recuperar les tradicionals baixades de dissabte i diumenge.
La 40a edició de la Transegre ha culminat aquest diumenge al migdia amb la celebració de la tradicional baixada de barques des de Gerb fins a Balaguer en una jornada marcada per l'ambient festiu i la satisfacció dels participants i de l'organització. Tot i el canvi de data de la baixada a causa de la previsió de pluja, que va obligar a ajornar-la de dissabte a la tarda a diumenge al matí, la cita ha comptat amb més de 50 embarcacions participants de les més de 60 inscrites inicialment i ha tornat a oferir un espectacle colorista i divertit al llarg del riu Segre. La primera embarcació a arribar al parc de la Transegre ha estat la Sisquera Arribem, de Balaguer, que després d'uns anys d'aturada tornava a la festa. Els seus tripulants han explicat que l'experiència ha estat molt positiva tant per l'ambient com pel paisatge.
Perquè he remat jo, perquè jo he remat molt.
No, això no és veritat.
És l'experiència de molts anys.
Ell nos anava fuetejant pel darrere i nosaltres, pobres, venga a remar. Ja només per veure el paisatge des de dintre del riu ja val la pena. És molt bonic.
Després l'ambient que es fa.
I després l'ambient previ del cachondeo, de la musiqueta, d'interactuar amb les altres barques, que si ara et mullen, ara em mullo jo, compartir materials també.
Ens ho hem passat molt bé,
La segona barca en arribar ha estat la Paella Florestana, de La Floresta, un grup de debutants que enguany s'han decidit a viure l'aventura malgrat coincidir amb una festa destacada al seu poble.
Ja feia uns anys que anàvem sentint a parlar i
I bueno, l'any passat també volíem venir, però coincideix amb la festa del nostre poble, de la Floresta, que fan les Olimpiades Bandarres, que també té telita. I res, doncs aquest any hem decidit venir cap aquí i hem muntat la barca en una setmaneta i aquí estem. Ha estat molt bé, però m'ho esperava una mica més boig, però bueno, no ha estat malament.
La jornada s'ha desenvolupat sense incidències destacables, amb l'animació de DJ Gallego al punt d'arribada i amb centenars de persones esperant els participants al tram final de la baixada. La sortida s'ha fet passades les 11 del matí des de Gerb, en un ambient també completament festiu. Gemma Guarner, membre de l'organització de la Transegre, s'ha mostrat satisfeta pel bon desenvolupament dels actes, malgrat la inestabilitat meteorològica del cap de setmana, i ha parlat ja de recuperar el format de dues baixades l'any vinent.
Tot i la previsió de pluja i del temps, al final s'ha pogut salvar la Transegre. La nit de dissabte ha sigut espectacular. Han pogut fer una baixada al riu de diumenge superbé, ens ha sortit el sol, bona temperatura, bon ambient, la gent molt contenta i bueno, ja ho veieu, estan arribant les barques supercontentes. La baixada continuarà sempre com, bueno, a millor. I a més l'any que ve segurament ja recuperem una altra vegada el tram Camarasa de Sant Llorenç. Gràcies a Déu, ho podem tornar a recuperar, que és el tram que realment agrada més.
En la mateixa línia s'ha expressat el segon tinent d'alcalde de Balaguer, Guifré Ricard, que ha remarcat la col·laboració estrenada enguany entre la Paeria i l'organització i l'aposta que es fa perquè la Transegre sigui la festa major d'estiu de Balaguer.
Aquest any que hem fet aquesta nova col·laboració entre l'organització d'Almiralls i la Paeria, no? Per fer créixer la festa, no? En aquest sentit, la Paeria vam apostar per fer de la Transegre la festa major d'estiu. Una miqueta més ho remarque que l'any vinent farem festiu el dilluns del cap de setmana de Transegre i, per tant, la idea és que l'any vinent fer créixer aquesta festa. Aquest any jo crec que ha sigut aquest impàs per col·laborar conjuntament, per passar aquesta informació i per millorar, sobretot, el tema de seguretat de la baixada i tot el tema del muntatge. En aquest sentit, des de la Paeria molt contents i també agraïts a l'Almiralls per aquesta voluntat de fer créixer la festa. Que sí que ens vam emplaçar és, després d'aquesta edició d'aquest any, doncs començar a parlar per intentar recuperar aquestes dues baixades que entenem que ha de fer créixer o recuperar la festa de Transegre que era abans.
Els actes previs a la baixada també van ser molt participats. Dissabte a la nit, malgrat les pluges del dia, el públic va omplir el parc de la Transegre per viure el concert del grup madrileny Mago de Oz, que celebrava també els 40 anys de trajectòria. La banda va oferir un enèrgic espectacle de heavy metal amb influències celtes. La nit va continuar amb l'actuació del grup de versions Mitjanit i el ritme festiu de David Grubers. Prèviament, un correfoc amb els Diables Bèsties Feràstiques havia omplert el parc de la Transegre de Balaguer amb foc i percussions. La celebració havia començat un any més el divendres al vespre amb una exhibició de dansa, aquest any a càrrec de l'Escola i Dansa de Balaguer, i una nit de DJs amb James, Jordi Laro i José AM, en una proposta pensada especialment per al públic més jove. Amb aquesta edició, la Transegre ha demostrat que continua més viva que mai, amb més de 600 participants inscrits, i segueix sent una de les festes d'estiu més destacades de les Terres de Ponent.
El Departament de Territori millorarà les estacions de busos de les Borges Blanques, Balaguer i Solsona. Es preveu una inversió de 1,1 milions d'euros i els treballs començaran a principis de l'any vinent, amb una durada d'execució de 6 mesos.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat obres de millora en 3 estacions d'autobusos interurbans a l'àmbit de les Terres de Lleida i el Solsonès, per un import total de 1,1 milions d'euros. Els treballs, que començaran a principis de l'any vinent, abasten les instal·lacions de les Borges Blanques, Balaguer i Solsona. Les tasques tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements per tal de garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris. El termini d'execució de les obres, un cop comencin, és de 6 mesos. El govern detalla que les millores se centraran en substitució de vidres per elements de policarbonat, neteja de coberta i adequació d'elements de drenatge, reparació i substitució de paviment. També es preveu la millora de senyalització, instal·lació de desfibriladors i nous seients i condicionament del mobiliari urbà, entre altres aspectes. Concretament, el govern destinarà 565.000 euros a l'estació de Solsona, situada al nord de la població i amb 16 línies interurbanes, que uneixen Solsona amb altres municipis del Solsonès, altres capitals de comarca com Manresa o Berga i també amb Lleida i Barcelona. En el cas de l'estació de busos de les Borges Blanques, aquesta comptarà amb una inversió de 175.000 euros. Situada al sud del municipi, té més de 92.000 passatgers a l'any, amb 12 línies interurbanes que connecten amb poblacions veïnes, així com Lleida i Tarragona. I per últim, l'estació de Balaguer comptarà amb una inversió de 365.000 euros. Aquesta, situada al centre del municipi, té més de 87.000 usuaris a l'any i 16 línies interurbanes que connecten la capital de la Noguera amb poblacions del seu entorn i altres capitals de comarca, així com amb Lleida i Barcelona.
I continuem parlant de temes relacionats amb Balaguer perquè aquest dilluns ha tingut lloc al matí al Centre d'Empreses i Innovació de Balaguer una sessió informativa sobre els productes i serveis de l'Institut Català de Finances, la banca pública de promoció empresarial de la Generalitat de Catalunya. La sessió adreçada a empreses, persones autònomes i entitats de Balaguer i comarca té per objectiu donar a conèixer les eines de finançament que ofereix l'Institut Català de Finances per impulsar projectes, desenvolupar nous negocis i fer créixer l'activitat empresarial.
La sessió, adreçada a empreses, persones autònomes i entitats de Balaguer i la comarca de la Noguera, té per objectiu donar a conèixer les eines de finançament que ofereix l'ICF per impulsar projectes, desenvolupar nous negocis i fer créixer l'activitat empresarial. El senyor Vicenç Bascunyana, representant de l'ICF a Lleida, ha estat l'encarregat de conduir la xerrada sota el títol «L'Institut Català de Finances, l'alternativa financera per a les empreses catalanes». Durant la sessió s'han exposat les diferents línies de préstec, avals, inversions que posa a disposició del teixit empresarial l'ICF, amb opcions pensades per a pimes, projectes innovadors, empreses emergents i processos de transformació estratègica.
Estem aquí per ensenyar a les empreses que hi ha alternatives de finançament que no passen per la banca tradicional i que els poden ajudar molt a crear activitat, a tirar endavant les seves empreses. Normalment nosaltres aprofitem les visites als ajuntaments perquè nosaltres també fem una activitat de finançament als ajuntaments i ens locals i aprofitem per visitar també el màxim nombre d'empreses possibles. La nostra idea és que quan trobem un foro com aquest en el que ens permet arribar a moltes empreses al mateix moment, per nosaltres és un multiplicador. Una de les coses que és una àrea de millora d'ICF sobretot és el tema del coneixement. Som poc coneguts encara i ens interessa molt que puguem arribar a la capil·laritat de la petita empresa, l'autònom. I el progrés ha estat bestial. Nosaltres vam començar fent com l'ICO, deixant diners als bancs perquè deixessin diners, fins que va arribar un moment que aquest model no tenia sentit, no? Perquè ja hi havia altres alternatives. I vam decidir, el govern va decidir, que nosaltres havíem de ser una alternativa directa a l'empresa, tenint en compte de que cada vegada més hi ha una necessitat de diversificació que no quede coberta al mercat.
L'activitat, gratuïta i amb inscripció prèvia, s'emmarca dins la voluntat del CEI Balaguer de facilitar l'accés a eines de suport financer i de fer arribar a l'empresariat local tota la informació sobre alternatives al finançament tradicional. Des del CEI es valora molt positivament la participació a la sessió i s'anima les empreses i professionals que vulguin més informació a contactar amb el centre a través del telèfon 973-445-884 o del correu info@cei.balaguer.cat.
I encara amb aquest darrer bloc econòmic, l'empresa de Balaguer, Veroni, especialitzada en serveis tecnològics per a agències de viatges, ha adquirit la barcelonina Diurnus, una operació que preveu que li permeti augmentar un 40% la seva facturació. Amb aquest projecte, Veroni incrementarà la seva activitat dirigida al sector de viatges de negoci, amb la compra d'un programari dissenyat per la companyia que acaba d'absorbir i que li permetrà adquirir clients de grans dimensions. Per aquest projecte, Veroni ha comptat amb el suport d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de Departament d'Empresa i Treball, mitjançant el Servei de Creixement Empresarial. Aquest programa ofereix acompanyant a les empreses en àmbits com la capacitació a directius, l'accés al finançament i el suport a l'elaboració de plans de creixement, entre d'altres. Concretament, Veroni ha adquirit un 100% de l'empresa barcelonina Diurnus i ha assumit la seva plantilla, de manera que ha incrementat el seu propi equip fins a 27 persones que té ubicades a Balaguer. També adquireixen així la propietat intel·lectual de Diurnus, que comptava amb una pròpia plataforma de sistemes de gestió de viatges corporatius. Segons la directora comercial i de màrqueting de Veroni, Ingrid Grells, l'empresa ja tenia experiència en el segment dels viatges de negocis, però el programari es dirigia a agències petites, mentre que amb aquesta operació ara s'obren a clients molt més grans, de fins a 150 treballadors, i amb presència a tot el mercat català i espanyol. Veroni es va constituir l'any 1987 de la mà de tres socis que sumaven experiències tant en l'àmbit de la promoció com en de les agències de viatges. El gruix de la seva facturació se centra a Catalunya i dirigeixen els seus productes, agències que operen al territori i també arreu d'Espanya, especialment a les Balears i al nord. També tenen presència internacional amb clients específics a Portugal, Suïssa i Xile. Al seu catàleg compten amb més de 70 productes tecnològics per al sector del turisme i els viatges. Van tancar l'any 2024 amb una facturació d'1 milió d'euros. En l'àmbit agrari destaquem tot seguit que gairebé la meitat de l'àrea regable del canal Algerri-Balaguer ja fa doble collita, cereal d'hivern i d'estiu, mentre que el sector català de l'Aragó i Catalunya són gairebé 30.000 hectàrees de les 40.000 que hi ha, on els pagesos també opten per aquesta fórmula.
Així ho va explicar el diari La Mañana Santi Caudevilla, responsable d'Herbacis d'Unió de Pagesos. La doble collita es fa per treure més rendibilitat als trossos. D'aquesta manera, després de segar el cereal d'hivern i picar la palla, es fa sembra directa en blat de moro del 10 de juny al 15 de juliol. Aquesta collita, de cicle curt, es pot collir ja entre els finals d'octubre i el mes de gener. Si hi ha aigua, se'n treu el màxim rendiment, segons explica el coordinador d'Unió de Pagesos Néstor Serra. Santi Caudevilla diu que a l'àrea del Canal Aragó i Catalunya es fa doble collita des de fa gairebé mig segle. Si no es fes, la terra seria molt salina, afegeix. En altres llocs, segons explica Caudevilla, la rendibilitat és alta si hi ha reg per aspersió, com passa a l'àrea Algerri-Balaguer, on explica que cada cop més s'opta per aquesta fórmula de rendibilitzar la terra. En aquesta zona, la fórmula de la doble collita s'implementa més o menys des de fa una dècada. No passa el mateix a l'àrea del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues. Segons Caudevilla, a l'àrea del Canal Aragó i Catalunya, la segona collita pot suposar entre 400 i 800 euros nets, ja que, a més, també s'utilitza abonament orgànic per fer-ho. Aquest preu pot baixar fins als 100 euros nets a la zona de la Segarra, tant pel que fa a un preu de l'aigua més car com pel fet d'haver utilitzat més abonament químic i no l'orgànic com a l'altra àrea.
I un apunt dins de l'àmbit de serveis perquè els Mossos d'Esquadra adverteixen que nombrosos ciclistes que circulen per carretera van indocumentats, fet que dificulta l'atenció mèdica en cas d'accident. Aquest és un dels avisos que remarca el cos policial en una campanya informativa intensiva amb controls de trànsit a diferents carreteres de Catalunya durant tota la setmana passada. Els ciclistes són aturats per informar-los que cal que portin el DNI i és obligatori l'ús del casc, alhora que els remarquen que està prohibit utilitzar qualsevol mena d'auriculars. També sotmeten a un control d'alcoholèmia. Els Mossos recorden que l'any passat van haver-hi 358 accidents a les carreteres catalanes amb ciclistes implicats, una xifra que es manté estable durant els darrers anys. Obrim el capítol cultural parlant que aquest diumenge a les 8 del vespre va tenir lloc el segon concert del cicle juliol de música i poesia de Balaguer. Va ser el primer del monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses, després del concert inaugural que va tenir lloc el diumenge dia 6 de juliol a l'església de Sant Domènec de Balaguer, que va omplir la totalitat de l'aforament. El concert d'aquest diumenge, a càrrec del reconegut pianista català Daniel Ligorio, va tenir com a fil conductor l'amistat entre el compositor Manuel de Falla i el poeta Federico García Lorca, i portava a partir títol Granada 1920. Ligorio va interpretar magistralment obres al piano i va recitar cartes i poemes que els dos genis andalusos es van intercanviar. La reacció del públic, que va omplir tres quartes parts de l'aforament de l'església, va ser entusiasta i els comentaris posteriors, mentre es prenia un refrigeri a l'exterior del recinte, va ser unànim d'haver assistit no només a una gran interpretació musical, sinó d'haver viscut una experiència molt emotiva. El pròxim concert tindrà lloc el proper diumenge, dia 20 de juliol. També serà a les 8 del vespre al Monestir de les Franqueses. Estarà protagonitzat pel quartet de cordes La Diamantina i l'actriu Neus Pàmies. Porta per títol Canto no la rosada, i alternarà poemes d'autors catalans desconeguts al voltant del mite de Lucrècia, amb obres de compositors catalans del classicisme, entre ells Germans Pla de Balaguer. La disposició dels bancs s'adaptarà per fer una experiència propera a l'espectador i innovadora en el cicle de concerts. Per a més informació, podeu consultar el web julioldemusicapoesia.cat. I encara amb aquest bloc cultural, el Monestir de les Avellanes acull aquest dilluns i dimarts les 14è jornades d'història, història de l'Església i la religiositat, edició que du per títol l'enguany negocia l'autoritat i el poder en l'Església medieval.
A través de 9 conferències i debats a càrrec d'especialistes de reconeixement internacional s'oferirà una mirada multidisciplinària sobre les complexes relacions i estructures d'autoritat i poder en l'Església medieval, així com les formes de negociació entre elles. Un equip d'experts abordarà el tema des de disciplines diverses, com la teologia, la filosofia, la història, la musicologia, l'arqueologia o l'art. Entre d'altres, s'exploraran aspectes com l'autoritat de la paraula o de la litúrgia, les representacions visuals del poder o de l'autoritat de l'espai, les jerarquies eclesiàstiques o les negociacions de poder entre comunitats monàstiques femenines i masculines. Com cada any, les jornades inclouran activitats culturals de divulgació científica. En aquesta edició se celebrarà la 12a edició del Sopar Medieval, en què es reproduirà un banquet del 1473 celebrat a Roma en honor a Elionor d'Aragó, seguint el receptari medieval del mestre Robert i amb l'acompanyament de Cremallera Teatre. També s'hi oferirà un concert nocturn a l'església Marga Mingote i Araceli Rossillo Luque, que presentaran per primera vegada el concert Els Cants de Maria, amb peces medievals catalanes. Les activitats es completaran amb una excursió i visita guiada al monestir de Santa Maria de Vallbona. Organitzades per l'Associació d'Amics del Monestir de les Avellanes i l'Universitat de Lleida, aquestes jornades s'han consolidat com un esdeveniment de referència que combina rigor científic i divulgació cultural de la història. En les 12 edicions anteriors hi han intervingut 138 professors de 15 països i 91 universitats o centres d'estudi especialitzats. Han comptat amb 780 alumnes i han reunit més de 1.630 persones al sopar medieval. Tot plegat, això és possible gràcies a la implicació i col·laboració d'empreses, entitats i institucions del territori.
I abans dels esports, aquest dilluns l'Institut Català de les Dones impulsa l'acte de central de la commemoració dels 100 anys del naixement de Maria Assumpció Català, conjuntament amb el Parc Astronòmic del Montsec i la Universitat de Barcelona. L'acte té lloc a les 5 de la tarda al Planetari del Parc Astronòmic del Montsec i compta amb la participació institucional de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, el president de les Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, i la delegada territorial del Govern a Lleida, Núria Gil. Durant l'acte es farà una presentació de la figura de Català, a càrrec de la professora del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB, Francesca Figueres. Hi participarà una alumna de Català, la doctora Trinitat Cadefau. També se celebrarà una taula rodona sobre la situació actual de les dones en l'àmbit de la ciència, moderada per la periodista Mari Bitxacón. Finalment, també intervindrà en l'acte el nebot de la matemàtica i astrònoma Ramon Català. Maria Assumpció Català i poc va ser una matemàtica i astrònoma catalana. Va ser la primera professora astrònoma de l'Estat i el 1970 va ser la primera dona a obtenir el doctorat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, amb la tesi Contribució a l'estudi de la dinàmica dels sistemes estel·lars amb simetria cilíndrica. Va ser professora de matemàtiques i astronomia a la Universitat de Barcelona. Va dur a terme observacions sistemàtiques de taques solars durant més de 30 anys i va representar l'Estat espanyol a la Unió Astronòmica Internacional. El 21 d'abril del 2009, uns mesos abans de morir, va rebre la Creu de Sant Jordi. El 4 de març del 2016 es va batejar amb el seu nom el telescopi ubicat al Centre d'Observació de l'Univers, al Parc Astronòmic del Montsec.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
La Trail Montroig ja escalfa motors per a la seva 14a edició, que se celebrarà el 15 de novembre, i obre inscripcions amb una proposta completa per a corredors de tots els nivells. Aquest diumenge, dia 13 de juliol, es va obrir oficialment el període per apuntar-se a alguna de les quatre modalitats que enguany tornaran a recórrer els espectaculars paratges de la Reserva Natural de Sant Llorenç de Montgai a Camarasa. La prova reina serà la marató, amb 42 quilòmetres i un exigent desnivell positiu de 2.600 metres, que posarà a prova la resistència dels atletes en un recorregut tècnic i variat, amb un acumulat total de 5.500 metres. També es manté la mitja marató de 21 quilòmetres i 1.350 metres, pensada per als que busquen un repte intens però més condensat. Com a novetat, aquest any s'introdueix la modalitat sprint, de 14 quilòmetres i 550 metres de desnivell, ideal per a corredors que s'inicien en el món del trail running o que volen gaudir d'una cursa més explosiva i ràpida. Finalment, es consolida la volta al pantà, una marxa de 8 quilòmetres i 150 metres de desnivell pensada per a fer en família o amb amics i que permet gaudir del paisatge en un ambient festiu i proper. Amb aquesta oferta diversa, la Trail Montroig es referma com una cita imprescindible al calendari esportiu de muntanya, combinant exigència esportiva amb la bellesa del territori. Les inscripcions ja estan disponibles a través del web oficial de la cursa, trailmontroig.cat. I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita.
Aquest dilluns, la portada del diari Segre destaca que la Generalitat veta la instal·lació de plaques solars a les finques agrícoles més productives. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que també anuncia la possible ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes. En l'àmbit judicial, l'alcalde d'Arbeca ha quedat en llibertat després de ser detingut per presumptes agressions a la seva exparella. Esquerra Republicana li manté la petició perquè deixi el càrrec. També és notícia la massiva Transegre, que tot i ajornar-se el descens de dissabte per la pluja, celebra els seus 40 anys amb unes 60 embarcacions i més de mig miler de mariners. L'organització confia recuperar l'any que ve el tram inicial des de Camarasa. I en altres notícies, un incendi d'un paller a l'Alt Urgell ha mobilitzat 6 dotacions de bombers. Pel que fa als esports, Marc Márquez aconsegueix la seva victòria número 200 al Gran Premi d'Alemanya, en el qual el seu germà Àlex ha quedat en segona posició. La Mañana obre portada amb la festa de la Transegre, qualifica d'èxit destacant l'augment en la participació de la baixada de barques. La paeria de Balaguer ha assumit enguany l'organització de la festa i té com a objectiu convertir-la en la festa major d'estiu de la capital de la Noguera. La doble collita guanya pes en l'àrea del canal Algerri-Balaguer. A l'àrea catalana de l'Aragó i Catalunya se'n fa gairebé 30.000 de les 40.000 hectàrees plantades, segons diu l'Unió de Pagesos. El diari també fa ressò de la situació actual de l'alcalde d'Arbeca i informa sobre l'emotiu adeu del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, abans de que prengui relleu Daniel Palau. En la portada del Punt Avui ressalta un impactant titular. Els focs extrems ja són aquí. L'onada de calor d'aquests dies ha provocat a la Segarra el primer incendi catalogat de sisena generació i el dels ports també crea un perillós pirocúmul atmosfèric. També destaquen en portada el balanç del cap de setmana, en el qual hi ha hagut un temporal que ha deixat petjada al territori, amb rius desbordats com el Foix i la suspensió de treballs de recerca dels desapareguts. Altres titulars apunten a la política. El finançament centra la cimera entre governs i també a la cultura, en el qual destaquen que hi ha hagut un rècord de públic en el Festival Cruïlla, amb 82.000 persones, que són 5.000 més que l'any anterior. I en el món dels esports també destaquen la victòria de Marc Márquez, que torna a demostrar el seu domini a la pista i aconsegueix la seva setena victòria del curs.
I amb aquest repàs dels titulars dels diaris, ara sí ja donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dilluns.